i poder-se carallar. Però el PP creuen que el que va fer el Dama, insistim, sense aportar proves, és molt greu. Feijóo assegurava ahir ja des de la campanya a Andalusia que si Sánchez no en pren accions legals immediatament és perquè no és mentida el que diu l'empresari.
Per parlar-ne, podem saludar a aquesta hora, quan són les 9 del matí, la periodista i exmilitant del PSOE, Leire Díaz, coneguda els últims mesos en l'àmbit polític i judicial per haver buscat draps bruts de policies i fiscals. Senyora Leire Díaz, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Com està?
Gràcies a vosaltres. Bien, bueno, asistiendo atónita a este espectáculo judicial, la verdad.
Atónica per què? Pel que es diu? Pel to?
Bueno, yo la verdad, en un momento ayer, hay mucha gente joven, yo probablemente no conociera esa figura, pero los que son de mi edad seguramente sí. Había una figura hace muchos años que se llamaba Doña Chari, que comentaba las telenovelas hace muchos años, y esto lo recuerdo de ver con mi madre sentada en un sofá. Y yo ayer estaba escuchando esto y estaba diciendo, o sea, este señor parece que está comentando la actualidad que le interesa, obviamente, sin aportar una sola prueba, como si fuera un héroe, y entonces hubo un momento que dije, es que esto ya no sé si es un tribunal o nos hemos perdido algo y es una performance de algo que se nos ha escapado, porque lo que no parece de recibo es que dijera todo lo que dijo sin aportar una sola prueba y como si fueran comentarios de taberna. Un señor, que solo quiero recordar, ha defraudado 200 millones en la causa de hidrocarburos y casi 2 millones en la causa de mascarillas. Entonces, algo nos tendremos que hacer ver cuando ese señor ha paseado por televisiones como si fuera un héroe nacional por el mero hecho de vomitar cosas que no ha demostrado con documentación. Entonces, yo ayer asistí perpleja, la verdad.
¿Y usted qué atribuye eso? ¿A qué atribuye que el Dama ataque de esta manera al PSOE?
Bueno, porque es una acción concertada, está absolutamente claro. Ya desde el momento en que Aldama salió de la cárcel por el caso de hidrocarburos, para supuestamente involucrar al gobierno en el caso mascarillas, esa ya es la primera cosa que jurídicamente se entiende regular, pero que además lo haya hecho sin aportar una sola prueba, solo a base de participación en determinados programas que se han dedicado insistentemente a derrocar al gobierno y a hacer todo lo que sea por acabar con este gobierno, pues está absolutamente claro que bueno, pues que se ha utilizado a este señor y por el motivo por el que se ha sacado de la cárcel es por la única causa que iba a arremeter contra el gobierno. Punto y se acabó. Y esto cada vez es más evidente. Pero claro, dice mucho de la proporcionalidad de la justicia. De la proporcionalidad de la justicia. Porque si quien ha defraudado 200 millones en la causa de hidrocarburos y 2 millones en la causa de mascarillas está en la cárcel y todavía condiciones de dignidad, y aquí en todo este meollo han estado otras 3 personas en la cárcel, dos todavía están, que de momento en las patrimoniales no salen grandes cosas, pues cuando menos llama mucho la atención, si no es otra cosa. Llama mucho la atención. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso Montoro, que está ahí, que parece que no está, pero que es que estamos hablando de cosas muy graves, entonces el principio de proporcionalidad a mí, me vais a perdonar, pero queda muy tocado.
Potser algun oient ho recorda, en el meu cas ho recordo perquè hi érem personalment en aquella roda de premsa que vostè va fer, va ser el juny de l'any passat, en el qual vostè va explicar que no era cap lampista del PSOE, sinó, i que no buscava cap drap brut de la policia, sinó que el que estava fent era preparar un llibre i va explicar, diguéssim, qui era vostè i què és el que estava fent. Allà, el Dama va interrompre per increpar-la. No sé com ho recorda i per què creu que ho va fer.
Bueno, pues para empezar, quiero decir dos cosas. Yo no conocía al Dama, no había tenido ni el gusto ni el disgusto de hablar con él nunca. Y una persona con la que sí tenía relación, que me había explicado mucho de la causa de hidrocarburos, que él estaba investigado en la causa de hidrocarburos, de hecho, una vez me propuso quedar con Aldama, le dije que no, porque no me, pues no sé, en ese momento no, es que no me parecía, porque la información que había de él ya estaba y no hacía falta confirmarla. Y se apareció por allí. Yo no conozco a Aldama, ni tengo idea de este señor por qué hizo eso, pero lo que está claro es que este señor directamente ha arremetido contra todo lo que sea PSOE. contra todo lo que sea PSOE, por el motivo que sea. Y el motivo que sea, supongo que es su propia supervivencia judicial. Ahora bien, dice poco de la justicia o de la injusticia de este país, la verdad.
¿Vostè creu que hi ha hagut, per això, irregularitats en la investigació del cas Koldo i del cas Cerdán?
Vamos a ver. Yo creo que por lo menos hay cosas que a mí me parecen extrañas. A mí me llama poderosamente la atención que 9 o 10 meses más tarde todavía no conozcamos el patrimonio de Cerdán. Me parece llamativo, porque recordemos que es un señor que ha estado 6 meses en la cárcel. Y se supone que es por un enriquecimiento y por haber cobrado comisiones y por ser testaferro, porque en este país, que supamos que si no te acusan de ser testaferro de algo, ya no eres nadie en esta vida, porque aquí ya ahora utilizamos los términos con una alegría que asusta. Pero a mí me llama poderosamente la atención que 10 meses después no haya salido la patrimonial de este señor. Me llama poderosamente la atención que en el Supremo el magistrado Puente diría que hablaba de 5 millones en comisiones y los informes que estamos viendo no van más allá de 100.000 euros en el caso de Koldo, de Ábalos. Hablan de enriquecimiento cuando, una vez que ves todos los informes, en el caso de Koldo hay hipotecas, en el caso de Ábalos creo que, vamos, es que ni eso, hay un desfase pequeño. No digo que esté bien, o sea, cualquier desfase estará mal, pero llama poderosamente la atención que un señor que ha defraudado 200 millones, y además que lo ha hecho y que es confeso, por eso ha intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, esté en la calle campando como el Quijote Salvamolinos, y personas de las que, a ver, más allá de conversaciones, y una cosa que sí me gustaría destacar, a mí éticamente hay cosas que me pueden parecer fatal. Éticamente hay cosas que me pueden parecer fatal, moralmente hay cosas que me pueden parecer fatal, pero en este país nos regimos por códigos penales y civiles, no por las éticas. Y a mí ha habido momentos en estos procedimientos que creo que ha pesado mucho más el circo mediático y la ética que las cuestiones judiciales. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en el caso de Cerdán, es que algunos escritos que hemos conocido de los magistrados que le juzgaban, por alguna cuestión, se referían mucho al papel de que Cerdán había tenido en cuanto a conseguir los pactos de gobierno y en cuanto a su relación con Junts, con Esquerra, bueno, con Bildu. Entonces, llama poderosamente la atención. Yo creo que aquí, independientemente de que ya se verá, porque el procedimiento tiene que seguir y demás, aquí lo que hay es una operación de ataque al gobierno. Iba a decir como no habíamos visto otra, pero claro, como estamos viendo el juicio de la Kitchen, pues es que ya no me atrevo a decir como no habíamos visto otra.
¿Amb Santos Cerdán vostè s'ha vist des de que va sortir de la presó?
No, yo no he visto. No, pero bueno, que, claro, hay cosas que son objetivas. Y lo objetivo es que llevamos 10 meses sin informe patrimonial de Santos Cerdán. Que si se supone que tienen que es tan evidente como para meter a una persona a la cárcel durante 6 meses, tiene que estar sujetado a pruebas suficientemente importantes como para privar a alguien de libertad. Entonces, bueno, veremos a ver. Pero yo ayer, viendo el acto del juicio del Tribunal Supremo, viendo la actitud de Aldama, y que haya dos personas presas en la cárcel, porque si esto fuera en igualdad de armas, todos o dentro, todos fuera, pues lo podríamos entender. Pero llama poderosamente la atención. Y hay un artículo hoy de la compañera Loreto Chando en el Plural que yo aconsejo leer sobre la actitud y sobre el papel que han asumido el Ministerio Fiscal y el Tribunal en este caso. Es que yo ayer la verdad es que asistí perpleja a los comentarios de mesa de camilla de este señor. O sea, que dice que llevó 1.800.000 euros para la financiación ilegal del PSOE. ¿Pero dónde están esos documentos? ¿Dónde está eso? Es que nadie lleva 1.800.000 a nadie sin quedarse con una prueba de eso. Es la idea. Vamos, digo yo, claro, digo yo, es que no lo sé. Sí, pero sí. Llama poderosamente la atención.
Sí, sí. És l'Aire Díaz, que avui ens ha acompanyat també al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Matí de Catalunya Ràdio. El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Aquí, la princesa Xerezat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
Carglass canvia. Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 2 de maig. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, conseller on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'Eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
Pots contestar-lo, no? Vull dir... Pots...
Sí, bueno, tu fas cara de...
Endavant, endavant.
Conductor de tractor?
Mira, és un dels meus somnis.
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Esclar, la mare és motiu de celebració cada dia. Però hi ha un dia a l'any pensat només per ella, per sorprendre-la i per planejar alguna idea que després se'n recordi per sempre. Al Corte Inglés, aquest dia de la mare, la moda té moltes maneres de sorprendre. Per exemple, de la marca Woman, al Corte Inglés, una selecció de vestits des de 69,99 euros i samarretes a partir de 29,99. De Souther Cotton, pantalons des de 39,99. I per completar el look, sabates i sandàlies, la Touche, des de 79 euros i sabates de Tintoretto a partir de 69 euros. I si a tu el que t'atreu és l'esport, agafa-li les millors pales de pàdel, bambes per anar a córrer i looks complets per al gym. Perquè compartir és la manera més maca de celebrar una cosa. I recorda, regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 3 de maig, Dia de la Mare, al Corte Inglés, a la botiga web i app. I una altra cosa, ja pots trobar el nou llibre de relats solidaris de l'esport a les botigues del Corte Inglés i està padrinat pel jugador del Futbol Club Barcelona, Eric García. La recaptació íntegra d'aquest llibre es destinarà a la Fundació Avant. Queda't en un exemplar i suma't a aquesta iniciativa solidària. Entre tots, podem marcar la diferència. Això és tot per avui. Fins demà.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah,
moltíssim, com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui, dia de plena, en plena setmana per la llengua al 3CAT, a Catalunya Ràdio i a TV3, ens acompanya el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Un petit accident que hem tingut, que he tirat el cafè dues vegades per sobre de l'ordinador. No és...
Hem tingut.
Bueno, som un equip, Jofre, som un equip.
Ah, val.
Però no es pensi, conseller, que és la manera que sempre rebem els consellers.
Espero que no ho sigui.
No, exacte. Abans de parlar del català, deixi'm preguntar-li també per la polèmica mesura de posar policies de paisans en alguns instituts. Hi ha centres que han rebutjat, ho hem explicat aquest matí, i hem vist també en els últims dies protestes de mestres i famílies. És una mesura que estava ben planificada, conseller?
A veure, fins on jo sé, es tracta d'una mesura que ha sorgit a partir de la petició d'uns centres educatius i que és una prova de concepte. S'està mirant a veure què passa. Ja té referents internacionals i, per tant, el Departament d'Educació i Interior han treballat adequadament per tirar-la endavant. Si funciona bé, si no funciona, doncs es canviarà.
Però creu que ha fallat alguna cosa, perquè hi ha hagut molta contestació, diguéssim, aquesta mesura. Veiem una reacció, potser també perquè l'escola és un lloc que està molt tensionat per molts aspectes, també la llengua catalana.
Probablement el que tenim és un entorn que ara mateix està tensionat i això fa que les mesures siguin més difícils d'explicar.
Com qualificaria vostè avui l'estat de salut de la llengua a les escoles?
Faria servir els mateixos adjectius que faig servir per l'estat de la llengua. És diversa, perquè no és la mateixa a tot arreu, és delicada perquè hi ha algunes tendències que no funcionen bé, això en som tots plenament conscients, i és complexa perquè hi ha molts factors que pressionen. Si només hi hagués un factor seria senzill, però com que n'hi ha diversos, és més complicat de gestionar. Però finalment hi ha una idea que hem de tenir molt clar, i és que és reversible. Això té solució. El que passa és que hem de treballar i hem de remar tots a l'una perquè tingui solució.
Li sorprèn que hi hagi partits que no remin a la una?
Dol que hi hagi partits que no remin a la una. Perquè crec que, sobretot quan ho baixes a nivell de converses personals, molts d'ells et diuen sí, ens preocupa la situació. Per tant, seria molt convenient que fóssim capaços de trobar el màxim de punts de consens. N'hi ha que potser volen anar alguns aspectes una mica més de pressa, uns altres més a poc, però es tractaria de ser capaços tots plegats d'anar en la mateixa direcció.
Clar, per exemple, el Pacte Nacional per la Llengua, no? Va ser molt sorprenent que Junts, per exemple, no s'hi sumés. En això, vostè creu que vostès també havien d'haver estat més generosos? Li va sorprendre excessivament perquè un partit com Junts no hi sigui i sí que siguin altres entitats importants com Plataforma per la Llengua? Quina és la posició del govern i del conseller particularment en aquesta posició de Junts?
En primer lloc, cobertura total perquè s'incorporin al moment que vulguin incorporar-s'hi. De fet, nosaltres col·laborem amb ajuntaments sense mirar el color de l'ajuntament per tirar endavant els plans d'impuls locals, que és una de les línies de treball més importants del govern. Els municipis són una part fonamental per potenciar l'ús de la llengua, per l'acollida. Tenen les llars d'infants, residències de tercera edat, tenen la policia local, competències sobre comerç, i per tant és absolutament fonamental que tots i cadascun dels municipis de Catalunya adoptin el que en diem la mirada lingüística, és a dir, que sàpiguen que quan estan actuant, el que fan tenen conseqüències lingüístiques. Quan contractes uns serveis, quan planeges la festa major, com més català hi hagi, més fàcil serà que el català tingui dos elements importants. Valor instrumental, és a dir, que serveixi per fer coses, que formi part de l'ascensor social, i valor simbòlic, és a dir, que es vegi que el català com a llengua pròpia del país ha d'estar en una posició clarament perceptible de columna vertebral del país.
Que podeu vostè que pertany a un govern amb un president que fa tuits en castellà.
El president segueix la norma que s'aplica en qualsevol llengua mitjana. A veure, quan ens adrecem a la societat catalana de forma prioritària, quan el nostre destinatari prioritari és la societat catalana, la llengua ha de ser el català, perquè és la nostra llengua de cohesió, la nostra llengua històrica, i a més a més necessita un suport específic. Quan ens adrecem a altres societats, aleshores a banda de posar-hi el català, ens podrem deixar en altres llengües, perquè faré una reflexió. Els catalans valorem el coneixement de llengües. Realment el valorem. I ningú no vol un futur en què els catalans siguin estrictament monolingües. El nostre repte és gestionar el plurilingüisme de forma autocentrada. La manera senzilla és, per la societat, o per les societats catalanoparlants, el català, per comunicar-nos amb el món, som plurilingües.
Mm. El problema amb el català, per dir-ho ras i curt, és amb els que neixen aquí, que no en fan un ús, o els que venen de fora?
El problema amb el català...
O de tots.
És responsabilitat, com ja va dir molt encertadament l'Aina Moll en el seu moment, és responsabilitat de tots, és cosa de tots. Parlar és una cosa relacional. I, per tant, en una relació hi ha, com a mínim, dues parts. Si una de les dues parts no entra en aquesta dansa, si vol, és com un ball en parella, si una de les dues parts no hi entra, és molt difícil que l'altra hi entri. I això vol dir, d'una banda, que les persones que arriben de fora han de tenir plena consciència d'aquestes expectatives d'aprenentatge de la llengua. La societat catalana espera que la gent que vingui a viure a Catalunya assumeixi el català com a llengua pròpia de Catalunya. Però, d'altra banda, els catalanoparlants també han de saber superar 3 segles de minorització mental i política, perquè això ha existit. I això ha calat. Això ho tenim interioritzat la gran majoria de catalanoparlants, que, de fet, van per les ciutats, van pels pobles, moltes vegades, com si tinguessin l'expectativa de no m'entendran. Hem de canviar radicalment aquesta expectativa. I hem de partir des del moment zero de la idea de sí, tothom m'entendrà. Perquè aleshores és quan tens moltíssimes sorpreses. Em diuen, no, és que els taxistes que són de no sé on, entres al taxi, parles en català, i et trobes que n'hi ha que t'entenen, n'hi ha que t'entenen bé, i n'hi ha que et parlen català perquè estan començant a aprendre'l, i n'hi ha que el parlen bé. Llavors, si no els arrossegues cap a l'ús del català, com hi aniran?
De fet, ja l'última enquesta, per exemple, d'usos lingüístics, deia també que en comparació amb el 2018 hi havia més de 260.000 persones que tenien coneixements de català. Oh, sí. Per tant, ve a dir que la immigració pot ser una oportunitat perquè la llengua al final tingui més parlants.
A veure, deixi'm en primer lloc que parli de les dades. Hem de ser curosos quan plantegem les dades perquè hi ha dos indicadors bàsics. Un és el nombre de persones que saben parlar la llengua i l'altre és el pes que tenen aquestes persones en el conjunt de la societat. Doncs bé, pel que fa a la primera variable, pel nombre de persones, estem creixent. Estem creixent de 50.000 coneixedors de la llengua cada any. És el que vam fer entre el 2018 i el 2023. I, de fet, entre el 2018 i el 2023 vam accelerar el creixement de coneixedors de la llengua. I també estem creixent en el nombre de persones que són usuaris de la llengua.
Que no interessa més, diguéssim, que en facin un ús habitual.
Són les dues.
Sí, sense una no hi ha l'altra.
Exacte. I si em permet, no només dels que en fan ús habitual com a llengua prioritària, sinó també dels que en fan ús de manera secundària. Necessitem que la gent que encara no el parla comenci a parlar-la, i per començar a parlar-la tenim el que se'n diuen els nous parlants o els parlants secundaris, els que fan un ús de la llengua que encara no és habitual, però que són, per exemple, els que permeten que vas a un establiment i hi ha una persona que tot just comença a parlar en català i amb tu aprèn a dir bon profit. Si em permet una anècdota, a mi em va passar dimarts passat un cambrer que em va preguntar literalment, no sabia qui era jo, i diu, com dieu això? I dic, bon profit. I va ser bonic, perquè a la taula del costat va passar i els hi va dir ja, per primera vegada els hi va dir, bon profit. És aquest procés d'aprenentatge que en part s'ha de fer a les aules, però és fonamental que també el fem al carrer, que el fem als menjadors, que el fem als patis de les escoles, que el fem a tot arreu. Tots som mestres, també, això és una altra campanya molt reeixida, tots som mestres i n'hem de ser conscients.
Deixa'm preguntar-li per la regularització. En aquest programa, el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, va dir que el català serà un requisit per renovar els permisos que s'atorguin ara. Per què no es demana d'inici, això, conseller?
Doncs perquè, com que s'està fent una regularització de persones que fa poc temps que són aquí, s'ha considerat pertinent que en aquest pas de la irregularitat, és a dir, de la dificultat de guanyar-se la vida, de la dificultat d'inserir-se a la societat, a la regularització, el que era lògic era donar un marge de temps, i es dona un marge de temps d'un any. I en un any ja començarà a haver-hi aquests requisits de català.
L'han acusat d'enganyar, ho ha fet el secretari general de Junts.
Jo crec que si ell llegeix adequadament la normativa, veurà que el que jo dic és encertat. I li explicaré ràpidament. Partint de la base que aquesta normativa sobre la integració lingüística, que fa dècades que està en peu, i que, per tant, que és hereva de diversos governs de colors polítics diferents, aquesta normativa és complicada. Però jo ara l'explico de manera que intento que sigui senzilla. Ara ja està havent una regularització. Mm. Aquesta regularització no es demana cap nivell de català. D'aquí un any, la gent que s'hagi regularitzat tindrà dues opcions. Si ha trobat feina, ja no demanarà una pròrroga, sinó que anirà per la via d'una demanda d'autorització de residència temporal i treball, que pot ser per compte propi o per compte aliè. Aquí, amb la normativa que ja existia, es demanen uns informes dins d'esforç d'integració, dins dels quals hi ha el coneixement del català. Aquells que no hagin pogut trobar feina hauran de demanar una pròrroga. I en aquesta pròrroga, l'esmena que va demanar, que va presentar el govern de Catalunya, quan va veure que no s'estava parlant de llengua en la regularització, es va dir, volem que hi hagi... és a dir, que s'hagi de valorar també l'aprenentatge de català. I això s'ha acceptat, està escrit en el decret de regularització. El que s'ha fet és posar-hi dues excepcions. Una excepció és l'excepció de les persones que per vulnerabilitat de tipus biològic, és a dir, per edat, perquè tenen més de, crec, 65 anys, o perquè estan malalts greus, o perquè tenen persones malaltes a càrrec, aquests se'ls ha deixat exempts del nivell de català i de castellà, perdó. I, per altra banda, la gent que encara no hagi trobat feina després d'un any i que s'ha considerat que són vulnerables i que han d'anar a programes socioformatius, aquesta gent no han... per fer la pròrroga de la regularització, aquesta gent no hi haurà el requisit de català, però hauran d'estar fent programes socioformatius. I aquí tenim un repte molt important, que és que aquests programes socioformatius no només hi hagi ensenyament de català, sinó que a més hi hagi una altra cosa, és que funcionin en català, perquè aquesta és la manera de fer...
Integrar, diguéssim, amb una cosa útil.
Si em permet, hem passat molt de temps, molts anys, centrant-nos només en si es feia constar o no es feia constar que s'havien passat per uns cursos. I ja està. El model d'integració lingüística durant molt de temps es basava en això. I el nostre repte ara mateix és avançar cap a un altre model. Un model en què, per descomptat, la normativa sigui clara, i jo ja ho dic, és confusa, costa d'entendre, i per això intento fer pedagogia, que sigui més clara, però que, a més, integrem el món del treball, i això és molt important. Patronals, sindicats, empresaris, els integrem en el procés d'integració lingüística i estem treballant perquè això sigui així, i integrem també tot el que és el món de l'aprenentatge informal, perquè la llengua no només s'aprèn a les aules. Nosaltres estem donant una empenta molt important i per això crearem 50.000 places més d'aprenentatge i d'acreditació de la llengua. Per tant, donem una importància molt, molt sòlida al que és l'aprenentatge a les aules. Però no podem oblidar que, per la situació històrica de minorització, si quan sortim de les aules deixem d'utilitzar el català, la gent és que no pot progressar.
Si no necessiten, no parlaran, sí, sí.
Per tant, hi ha també un esforç molt important per potenciar el que és l'aprenentatge entre iguals.
S'han plantejat aquestes 50.000 noves places que ofereixin algun incentiu econòmic per la gent que estudi el català?
No, són gratuïtes i no hem plantejat aquest incentiu.
Perquè algun estat, algun país que ho fa, això? Que si els seus ciutadans estudien aquella llengua, doncs els bonifiquen o...
Hi ha models diferents, però ara mateix no està damunt de la taula.
Ara mateix, per tant, seria optatiu, els cursos de català.
Són gratuïts.
Són gratuïts i optatius.
Depèn de la via per la qual es vagi. Si es va per una via de autorització de treball, l'informe hi té un pes. Si es demana la renovació, l'informe hi té un pes. I, és clar, si has d'anar a un curs socioformatiu que funciona en català, aprendre català és directament és útil. No és que sigui un requisit, sinó que el necessites per poder seguir el curs.
Fa uns dies el diari Ara avançava en tema de salut, que no ha posat cap multa per no atendre pacients en català, tot i que han passat de 35 reclamacions al 2020 a 359 al 2025. Com a conseller, li preocupa que no es sancioni? Perquè això també és una eina per diguéssim, millorar l'ús del català en un àmbit com la sanitat.
Deixi'm dir d'entrada que hi ha àmbits com el comerç on estem en els màxims, les xifres màximes d'inspeccions que majoritàriament no han d'acabar en sanció perquè es canvia el comportament, és a dir, es canvia la rotulació de la història. Dit d'una altra banda, pel que fa a salut, ens trobem que tenim uns elements normatius que no acaben de ser els adequats per poder corregir aquestes situacions. La Carta de Drets i Deures dels Pacients, que és de la dècada passada, no va incorporar en absolut els drets i deures lingüístics dels pacients. Això estem intentant resoldre, ho resoldrem, per dotar-nos d'una eina que ens permeti millorar l'atenció. Ara, jo ho vaig dir al començament, per nosaltres els drets lingüístics formen part dels drets dels pacients. Hi ha una situació molt complexa i és que fins ara no hem generat prou metges com per poder nodrir la sanitat catalana. Tenim un procés de creixement de l'oferta de places perquè hi hagi cada vegada més metges i volem que el català sigui un element central també en la formació dels metges. Perquè al final el talent no és un talent universal, el talent és un talent ubicat. I per tant necessitem que els metges a Catalunya tinguin claríssim, des del primer moment de la seva formació, que saber català forma part del talent imprescindible per un metge que treballa a Catalunya.
Jofre. Hola, conseller, què tal? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Jo recomano molt així, en general, fer servir el català sempre, a tot arreu, sempre que sigui possible. I si resulta que hi ha un turista japonès que no sap on està la Sagrada Família, ja et fas entendre. Això aplicat a tots els extrems, no? Per què? I ara vaig a una qüestió més seriosa. Bueno, el turista que vol veure la Sagrada Família també és seriós, eh? Però estem en unes circumstàncies, ho ha dit el conseller, en què no tothom que vol aprendre el català el pot aprendre, i fins i tot podent-lo aprendre, doncs tot aprenentatge extra a anar a les aules, a d'allò, sempre és benvingut. Si jo m'adreço a alguna persona en castellà, li estaré manllevant minuts d'aprenentatge. Qui sóc jo per manllevar-li a algú minuts d'aprenentatge perquè, volent, entre cometes, ser simpàtic, li demano un cortado en lloc d'un tallat, no? És com si vols que algú aprengui a cuinar i li dius, no, deixa, ja faré jo el sopar, no? Escolta, fes tu el sopar i entre els dos n'aprenem, no? Així les coses, i juntant dues qüestions molt d'actualitat, una és la llengua i l'altra és el tema que iniciava aquesta tertúlia, que era els Mossos als instituts, tenint en compte que vostè ha parlat del valor simbòlic i del valor instrumental, no hi ha res més simbòlic i instrumental de l'autoritat que un poli. L'idioma que utilitzaran aquests Mossos d'Esquadra als voltants de l'institut per mediar conflictes, quin serà? Quin ha de ser? Tenen instruccions?
La llengua habitual dels Mossos d'entrada amb la ciutadania és el català, per descomptat. I en un entorn educatiu encara ho ha de ser més. Dit això, sobretot en situacions d'estrès, situacions de conflicte, poden donar-se situacions lingüísticament complexes. I si hi ha, per exemple, hi ha una iniciativa que és captar per les noves fornades de Mossos que siguin competents en les llengües de la immigració. Per què? Doncs perquè en qualsevol societat en què hi ha parlants de llengües diferents, a diferents ubicacions socials, a diferents, necessitem que els nostres Mossos estiguin preparats per poder resoldre qualsevol situació que se'ls presenti.
Marta.
Sí, conseller, bon dia. A mi em preocupa una cosa que la vivim tots cada dia i que, en el fons, traspua una mica la conversa que hem tingut, que és els catalanoparlants, o sigui, de forma immediata, canviem. És a dir, passa moltes vegades, vas a comprar el pa, vas al supermercat, estàs amb algú parlant, i demanes alguna cosa i veus aquella persona i ja se li adreces en castellà. I això, que jo crec que lingüísticament té un nom, no? Tècnicament té un nom, ens passa a tots. Sobre això, vostè, que més allà de la responsabilitat política, que evidentment és rellevant, però que també doncs sap de l'estudi de la llengua, què fem amb això? Perquè realment aquí és responsabilitat de tots, és el que ens diem cada dia, però després el dia a dia t'adones que realment a vegades som també nosaltres, no? Que ja, tu ja t'estàs adreçant a aquella persona en castellà i per tant també li estàs donant un missatge de no cal que facis, no? O no hi pateixis si et tremola una mica la veu perquè potser em respondràs en un català que a mi em semblarà que no és prou canònic, no? I per tant no facis l'esforç. I en el fons jo ja t'estic convidant a això. Què fem amb això? Perquè realment jo confesso una certa frustració en això.
A veure, primera, no és ben bé cert que ens passi a tots. Tant a l'enquesta del 23 com a l'enquesta del 18 ens va sortir, curiosament, la mateixa xifra, 336.000 persones que deien que parlaven el 100% en català, que vivien el 100% en català. Per tant, això és un percentatge significatiu dins dels catalanoparlants. I, de fet, hi ha molts casos en què les coses no són blanques o negres, sinó que en un moment determinat una mateixa persona pot mantenir més bé la llengua i en altres moments no la manté. I això per què és important? Doncs això és important perquè, de nou, no és blanc i negre. Necessitem, per dir-ho de manera molt senzilla, jo divideixo una mica la societat en, des d'aquest punt de vista en cinc col·lectius. Per una banda tenim els activistes, els militants de la llengua. En segon lloc tindríem els favorables. Tindríem en tercer lloc els indiferents. Hi hauria gent que hi és desfavorable i gent que hi és contrària, perquè això ho tenim. Si fem aquests cinc col·lectius, es tracta de desplaçar-los tots en una direcció, i és aconseguir que hi hagi que la gent que es manté en la llengua es mantingui en la llengua, que els que són favorables desenvolupin hàbits de comunicació que siguin cada vegada més favorables a la integració lingüística, que la gent que és indiferent prengui consciència del seu pes, perquè tenen un pes i són segurament el nucli central de la societat, i que, per tant, que adoptin comportaments més favorables, i es tracta que la gent que hi té reticències vagi estovant aquestes reticències, i finalment els contraris, que també que reduir la seva militància contrària. Com fem això? Per diverses vies. Una de les vies, evidentment, és per la via de la consciència, és a dir, d'explicar que les conseqüències pernicioses que té estereotipar professions o estereotipar col·lectius o estereotipar gent d'una determinada i pensar que són incapaços de parlar en català. És a dir, aquesta estereotipació, que potser el primer dia que trobes...
Prejudici, sí, també, no? Sí, sí.
I això genera, a més, prejudicis per totes bandes. O sigui, és un prejudici que genera perjudicis. Perquè pensem que la gent que d'entrada pot pensar oh, que bé, que mira, acabo d'agradar aquest país i no he de fer l'esforç d'aprendre la llengua, a partir d'un cert moment, també una bona part d'ells comencen a pensar... Per què a mi mai no em parlen en català? Què passa? I això genera reticència. És a dir,
no me'n sent tan part, no?
Exactament.
Sí, és una integració total, la llengua.
I alhora, la gent aquesta que de forma automàtica sempre es passa al castellà, arriba un moment que comença a dir oh, però si ja li he donat un any, dos anys, cinc anys, deu anys, quinze anys, vint anys, i encara no ha fet el pas. Per tant, interpreten que l'altre no vol fer el pas. Això és un cercle viciós. L'hem de trencar per les dues bandes. Si tu no ajudes que l'altre faci el pas, l'altre no farà el pas.
Sí,
però
el pas,
si tu no fas el pas i ho demanes, torno al cambrer de l'altre dia. Mm-hmm. Ah, és que em va preguntar literalment com es diu que aproveche. I jo li vaig dir bon profit. Jo li estava parlant en català. Mm-hmm. I ell deia, sisplau, continuï parlant en català.
Mm. Sí, sí.
Hem de generar aquesta dinàmica.
Ignacio.
Sí, conseller. Jo, la majoria de xifres que ens generen certa alarma, l'última era que havíem baixat del 20% de persones que utilitzen el català com a primera llengua, jo crec que quan les interpretem, quan les discutim i quan ens alarmem respecte a aquestes xifres, ens oblidem especialment de la part del tram que diu com a primera llengua. A mi, segurament, jo que parlo català, tinc cognoms catalans que em relaciono en català, que treballo en català, tot i ser advocat, cosa que és una mica estranya perquè als jutjats no s'utilitza molt el català, no diria que el català és la meva primera llengua. Jo m'he criat i simplement penso i reso i compto en espanyol. Però el domino, el català. Mai ningú podria dir que no sé llegir o que no el domino, que no tinc un nivell perfectament assimilable. Jo crec que hi ha molta gent que està en la mateixa situació i també ho podríem dir respecte, per exemple, de l'anglès. L'anglès... molta gent el té molt dominat, molt integrat, es relaciona amb contingut cultural, mediàtic, laboral en anglès, però mai dirà ningú que és la seva primera llengua. És una segona llengua d'una robustesa indubtable. No sé si els esforços que estem fent o si la intenció de la Generalitat, o fins i tot la intenció dels activistes del català, com els descrivia abans, és que el català sigui primera llengua o si de veritat és que on tenim el problema, on rau el problema, és que com a segona llengua també ha estat afeblida, està molt debilitada. I tampoc sé si els esforços per fer que el català sigui una robusta primera llengua o una robusta segona llengua faran que tractem el català o que la gent que s'incorpori a parlar el català l'acabi tractant com, amb el degut respecte, al carnet teòric de conduir. Que tothom l'ha de prendre per un motiu concret, un cop l'ha obtingut, s'oblida del que és un llum de Gàlibo, no? Per exemple. No sé si aquest pot ser un risc que ha contemplat la Generalitat.
A veure, d'entrada, té tota la raó quan diu que no ens hem de concentrar en els parlants inicials de la llengua. Torno a dir, la llengua és cosa de tots, i és una cosa que compartim entre tots. L'altre dia, un representant d'un partit polític em va dir: vostè treballa només per una meitat de la societat. I li vaig dir, de fet, la major part dels esforços que fem no van adreçats a la gent que té el català com a primera llengua, sinó justament a proporcionar, a fer que la gent que no té el català com a primera llengua el pugui tenir com a llengua segona, o tercera, o quarta. Li diré més. L'enquesta que vam plantejar, hem introduït un concepte que no s'havia fet servir, que és el dels parlants secundaris. Tenim els parlants habituals, que és del català, que el parlen com a llengua habitual sol o acompanyat, que bàsicament són els que el parlen més del 50% del temps, però després hi ha tot de gent que el té com a llengua secundària. Per què? Doncs perquè potser de petit a casa no el parlaven, i això és un fet empíric, o perquè van arribar a una edat venint d'un altre país, això anava a dir és un altre fet empíric, i per esdevenir parlants raonablement habituals del català han de fer un procés, això són els parlants secundaris. Són importantíssims, són fonamentals aquests parlants secundaris. De fet, el que voldríem és que els desconeixedors de la llengua passessin a ser coneixedors de la llengua, i el que voldríem és que els no usuaris en absolut del català passessin a ser, com a mínim, usuaris secundaris. Què és el que tenim? Torno a les dades que donaven abans. 20.000 persones, com a mínim, que passen de no fer servir la llengua a fer servir la llengua. D'aquests, la gran majoria són gent que l'utilitza com a llengua secundària. Per què? Per dir-ho així, de 0 a 100 no es fa el salt. Es passa de 0 a 5%, i de 5 a 10, i de 10... I si et quedes amb un 60 o et quedes amb un 40, tu ja ets un parlant raonablement freqüent de la llengua. Això fa que la llengua funcioni. El nostre problema, des d'aquest punt de vista, se centra més en els que són desconeixedors absoluts i no usuaris absoluts que han crescut perquè han crescut bàsicament per immigració, i li diré amb una fórmula matemàtica molt senzilla. Si creixem en X persones que venen a viure a Catalunya, perquè els percentatges d'ús de la llengua com a mínim es mantinguin, hem de créixer en el mateix nombre d'usuaris de la llengua. Per tant, necessitem que aquesta gent entri en el coneixement i en l'ús. I també insistim en una altra cosa. El català també s'aprèn al carrer. Jo, en això, sempre sóc molt gradualista i m'agrada analitzar la realitat. Hi ha moltíssima gent que aprèn el català amb els amics, amb els companys, amb la parella. Entre els protagonistes d'aquests materials que acaba d'oferir ara TV3, del Català Fàcil, n'hi ha uns quants que l'altre dia ho explicaven. Jo vaig aprendre el català perquè tenia amics i jo volia aprendre la llengua dels meus amics. Això ho hem de posar en valor. Necessitem molts més amics... molts més amics. Miri,
ahir em va... Ara es compro cap a Catalunya Ràdio. M'escriu un oient de Màlaga que ve a viure a Barcelona d'aquí uns mesos i que fa un any que escolta Catalunya Ràdio. Em va escriure un català perfecte i que està aprenent català gràcies a Catalunya Ràdio. Perquè també hi ha gent que s'esforça i que necessita tenir contacte
amb una molt bona amiga per aprendre català amb l'APM.
A més, tenim unes eines que fa 20 anys, sí, 20 sí, anys, 5, 10, no teníem. La intel·ligència artificial tan demonitzada per segons quins... És una meravella en aquest sentit. I crec que, a més, perdó, que m'estic colant, Marc, però...
No, endavant, endavant.
Les aplicacions, és a dir, que haguem de fer aquest gest, aquest d'allò, amb una persona que està aprenent el català i tal, però amb una màquina, que és un software... O sigui, jo tinc
tot el dret del món a adreçar-me a Google Maps i preguntar-li en català, perquè m'estic enfrontant, no una persona, m'estic enfrontant a un programa informàtic que és fàcilment programable. Vull dir que amb això tenim molt de guanyar, també.
Sí, en aquest sentit, per exemple, Broncano explica que ha après català amb bola de drac.
Bola de drac, sí.
Per tant, jo, si em permet, bon dia, conseller.
Bon dia.
Primer una reflexió i després una pregunta. Comentava o justificava que Salvador Illa doncs, fes tuits en castellà en funció de l'audiència. A mi el que em costa entendre és que el president canvia els topònims, és a dir, digui Lérida en lloc de Lleida, ho ha passat fa poc, en una entrevista amb una ràdio espanyola, però els topònims s'ha lluitat durant molt d'anys perquè es digui Lleida o Girona, jo que sóc de Girona, en lloc de dir Lérida o Girona. Aquesta seria la primera reflexió, per tant, em costa entendre aquesta situació.
Que això, perdona, això és una qüestió estètica i política, i jo estic totalment d'acord amb tu, però que quedi clar que lingüísticament és correcte.
Sí, sí.
Perquè tu, quan parles un idioma, els topònims es tradueixen.
Correcte. És a dir, sí, sí. Passa és que jo dic que s'ha lluitat moltíssim, per exemple, recordo l'època de Girona, que es van fer grans campanyes, fins i tot perquè les matrícules, en lloc de lleri...
Sí, una qüestió de sensibilitat i d'estètica, si vols.
Sí, 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 jo em referia més al tema de sensibilitat de llengua i d'ús del català. Aquesta és una reflexió. I la pregunta li volia fer respecte al pacte que hi ha hagut a l'Aragó entre PP i Vox, que ha permès que ahir es tornés a investir Jorge Azcón, president del PP. Evidentment, es parla del tema tan polèmic de la prioritat nacional, però jo li volia preguntar sobre el tema lingüístic, que hi ha un punt que diu exactament alliberar l'Aragó de l'imposició del català. Què pot fer la Generalitat per poder salvaguardar el català, sobretot a la Franja, que és la zona on aquí es posa en qüestió la llengua?
Sí, si em permet, d'entrada, pel tema dels topònims, jo crec que és un bon exemple de com tots plegats... hem d'anar modificant els nostres comportaments. No ens enganyem, tenim una societat que és com és i que, per tant, cada anar modificant. I el mateix president diu, sí, em vaig equivocant això i he d'anar millorant. Cap problema, perquè recordem que hem d'acombullar des dels no parlants, volem que entrin en l'ús de la llengua, i, evidentment, que les autoritats han de donar exemple. Pel que fa a la situació a la Franja, les capacitats de la Generalitat n'hi ha de més explícites i de menys explícites. Nosaltres, en primer lloc, el que podem fer és donar suport a la societat civil en aquelles iniciatives que permetin reforçar la llengua. De fet, històricament, la Generalitat ha tingut relacions amb les autoritats aragoneses, per exemple, doncs pel que fa als cursos que es donen de català, de forma... fora d'horaris lectius, però la Generalitat aquí ha tingut també reforç. Ara, és evident que amb aquestes autoritats les possibilitats de relació pel seu posicionament són més complicades del que hi ha hagut històricament. D'altra banda, cal que siguem capaços d'utilitzar tots els mecanismes a l'entorn de la protecció dels drets lingüístics individuals. Aquí hi ha la Carta Europea dels Drets de les Llengües Regionals i Minoritàries, i jo estic convençut que quan es faci el pròxim informe el Consell d'Europa dirà que a l'Aragó no s'estan respectant els drets lingüístics. S'ha de veure també de quina manera des del govern de l'Estat es pot vetllar per la defensa dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants que parlen la llengua pròpia de la Franja de tota la història.
És el Consell de Política Lingüística. Interessant escoltar-lo. Francesc Xavier Vila, gràcies per acompanyar-nos. I com que és un dels reptes també que té el país, doncs de ben segur que aviat ens retrobarem. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Una pausa i parlem dels Mossos i les escoles.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a etravel.com.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
10 minuts seran les 10 del matí. Us ho explicàvem al Matí de Catalunya Ràdio. 4 instituts dels 14 centres escolars de la prova pilot per tenir agents de paisà hi han renunciat. Des del departament, però, no ho poden confirmar, ja que avui és dia de lliure disposició a moltes escoles. Ara bé, també matisen que n'hi ha d'altres que sí que s'hi han interessat. De fet, va ser una petició de certs centres i el departament ho va fer extensiu a d'altres. El mateix president Salvador Illa ho justificava així i la consellera Niubó va marcar-ho en un context de societat canviant.
Passem d'aquesta figura que pot fer sessions formatives a fins i tot figures que intervenen i acaben anant als centres en el moment que hi ha conflictes a una etapa de prevenció. Vol dir això que hi ha molta conflictivitat? No estem parlant d'això, però tenim una societat que és cada cop més complexa i on els problemes existeixen.
Un dels instituts que hi ha renunciat és el Margarita Xirgu de l'Hospitalet de Llobregat i podem saludar una de les seves professores. Pepa Vidal, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. La consellera Niubó deia ara tenim una societat més complexa en els problemes existeixen. I està d'acord?
Sí, absolutament. Sobretot en alguns barris, en algunes zones, la societat ha canviat. Bé, com tothom sap, hi ha un tant per cent molt alt de població migrada, amb una situació socioeconòmica vulnerable, i això fa que sí, que tinguem una societat diferent al carrer i, per tant, a les aules, sí.
Vosaltres us considereu un institut conflictiu?
No, en absolut. Crec que ho he dit per activa i per passiva. Som un institut amb un 100% pràcticament de població migrada, però no és un institut conflictiu. Evidentment hi ha conflicte, però en cap cas un institut conflictiu que requereixi de cap altra mesura que no sigui la que els treballadors del centre, els professionals del centre, ja portem a terme des de fa temps.
Quins professionals demaneu educació que us posin al centre per ajudar en el vostre dia a dia?
I per començar, que no ens treguin els que ja teníem, que en un moment de bonança se'ns va donar durant la pandèmia i així, ens han tret una tècnica d'integració social a nosaltres i a altres instituts hospitalets, que també han sortit als mitjans, i no tenim psicòleg al centre, que faria falta, no tenim potser els recursos de pedagog i orientadors que caldria en un institut d'alta complexitat, que no vol dir d'alta conflictivitat. La complexitat no ve per la violència dins de l'aula, és un altre terme.
De fet, el conflicte, diguéssim, és necessari a la societat per conviure, no? És a dir, vivim en un conflicte permanent. La qüestió és si això passa i va més enllà, no? I es tradueix en una situació conflictiva que no es resol, que s'enquista, i aquí és on es compliquen les coses. Vostès diuen que no necessiten Mossos d'Esquadra per controlar la situació. Li va sorprendre que algú plantegés en algun moment que calia policia a les aules?
Bueno, que si em va sorprendre, sí. Em va sorprendre enormement. Primer vaig passar per diverses fases. Primer la sorpresa, la incredulitat, i després, a poc a poc, la indignació i decidir el que això, de cap manera. Sí, clar que sí, ens va sorprendre. I no només, en tant en quant el contingut d'aquest pla, que em sembla ja et dic, esperpèntic, innecessari, sinó la manera en què se'ns va comunicar en els centres, que ha estat d'una manera absolutament impositiva i antidemocràtica. O sigui, no hem tingut res a dir. Se'ns va avisar el dia de Sant Jordi per un correu electrònic del nostre director que començaríem a tenir un nou agent, que seria una policia, una mossa, en l'institut la següent setmana. I això no són formes ni manera. I últimament el departament doncs, actua així, a correcuita. El nostre director ens ho ha confirmat, que ha estat a correcuita, una reunió on es va explicar el pla, on es va dir que ja abans que comencés el maig intervendrien, ja se li va presentar la mossa que hauria de venir al centre, tot d'una manera molt precipitada i tot menys democràtica.
És la veu de Pepa Vidal, professora de l'Institut de Margarita Xirgu. Sempre és important escoltar directament la veu dels professors perquè sou qui us trobeu en el dia a dia. Pepa, gràcies per la teva claredat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Ànims.
Gràcies, bon dia. Adéu.
I també podem saludar Mar Hurtado, presidenta de Rosa Sensat. Mar, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què n'opina vostè?
Bueno, comparteixo les paraules de la companya. Ens sembla una mesura mal implementada, mal informada, sobretot, encara ara no disposem dels detalls suficients per valorar-la de veritat, però així i d'entrada ens sembla fora de lloc, perquè, com ella molt bé deia, els Mossos tenen una feina que no és la que demanem als centres educatius.
Ahir parlàvem també en aquest programa amb Pepe Menéndez, que és professor, que és expert en lideratge i innovació educativa, i parlava del sistema, del model, no? Diu que està esgotat. Per exemple, no parlava tant de baixar alumnes per aula, sinó de posar dos professors per classe. Creu que aquests són els tipus de debats que seria interessant que poséssim sobre la taula en aquests moments?
Exacte. Aquest és un dels debats interessantíssims que també des de Rosa Sensat intentem plantejar en molts moments, fins i tot en debats d'escola d'estiu, perquè no existeixen debats profuns, sí que existeixen a xarxes socials de forma molt superficial i abordant titulars que no aporten massa informació i que, al contrari, polaritzen molt més. I aquest tipus de debats ens ajudarien i ajudarien al departament a entendre la veritable problemàtica que estem vivint i quines podrien ser les solucions. Aquesta en concret de la codocència, des de Rosa Sensat també la defensem moltíssim, perquè és interessant i s'ha explorat poquíssim.
Al final, diria vostè que el gran repte és com incloure aquesta diversitat?
Aquest és el gran repte actual, és com incloure-la, com entendre-la, com podem comprendre que tenen unes dificultats que des dels mateixos mestres a vegades no sabem com atendre i com cuidar o aconseguir transformar en un desig d'aprendre. I això és el que realment ens trobem en l'actualitat i que hauríem d'afrontar aquí, amb aquest objectiu.
I això no amb més policies?
No, al contrari. No, els policies tenen una tasca importantíssima a nivell social, però crec que la nostra tasca, la dels mestres, és la que ens ocupa, i els Mossos la seva.
És Mar Hurtado, presidenta Rosa Sensat. Gràcies per acompanyar-nos, com que aquest serà un tema d'actualitat. Un dia, si de cas, la convidem a l'estudi i en parlem també tranquil·lament.
Estaré encantada.
Gràcies, Marc. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Què en penseu d'aquesta polèmica? Marta, Pascal.
Jo estic essencialment a favor de la mesura. Penso que...
Caram!
Sí, estic essencialment a favor i ho vull dir perquè crec que ens està passant una cosa amb aquest tema, que és que en el moment en què es mediatitza, en què es comencen a posar, diguem-ne, altres discussions que són tangencials en aquesta, doncs la gent es fa enrere, la gent allò que pensa íntimament, doncs de cop, ai, que no em diguin que no sembli i tal. Per tant, jo volia dir que estic essencialment a favor d'aquesta mesura, perquè crec que estem en un moment en què el sistema educatiu està tan tensionat que li hem obligat o li hem demanat a l'escola, als instituts, als mestres, als professors, etc, que ho facin tot. En la mesura que la societat se'ns fa complexa, en la mesura que les històries personals dels alumnes també es van fent complexes, perquè quan parles amb professors i amb mestres t'ho diuen. Jo tinc al davant gent, no? Et diuen que no saps si aquell matí ha pogut esmorzar. No saps si la seva família estan vivint 5 o 6 apilonats en una habitació rellogar, és a dir...
Però Marta, això no se soluciona amb policia.
No, però
se soluciona amb educadors socials.
Deixa'm explicar, perquè...
Sí, acaba i després te replico.
Hi ha millors sous, hi ha millors habitatges...
Ojo que no féssim demagògia amb això. Per tant, el que us dic és, el que tenim a les aules és d'una complexitat enorme i, per tant, es poden produir situacions...
situacions de conflicte que potser abans no teníem.
Llavors, el mestre o el professor diu, sisplau, no em facis a mi resoldre o perquè no tinc eines, no? Llavors, precisament perquè hi ha instituts que han dit tenim la necessitat d'aquest tipus de professional de la seguretat, no? Mosso, policia local, el